3, 2, 1. Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el vostre programa de cine. Esteu sintonitzant Ràdio Vallromanes avui, dia 23 maig del 2013, a la vostra ràdio preferida, la ràdio al vostre costat de Ràdio Vallromanes. Un viatge en el món del setè art amb un equip fantàstic que tenim, per una banda, el tècnic David Mairal, que és el director d'àudio d'aquesta nau, i per una altra banda tenim l'expert en ficció nacional, el capità Ferran Perica Ramos, i a més, servidor de vostès, en Joan Buterjona. Ferran, molt bona tarda, com anem?
Molt bona tarda, molt bé, molt bé. Ja a punt aquí engegant motors. La veritat és que avui tenim un programa, crec, molt interessant, amb moltes propostes, com sempre, i variades. És a dir, que tenim un producte divers, que podríem dir, i molt animats, perquè estem a les portes, com aquell qui diu, del cap de setmana, que sempre s'agraeix, la veritat, sempre veure el dissabte i diumenge a prop, inclús el divendres tarda, que ja podem considerar el cap de setmana, s'agraeix, i jo francament estic a punt, crec que la Mairal també ho està, per fer un molt bon programa novament, i bé, jo crec que tenim continguts que poden agradar molt, sobretot per això que he dit, per la diversificació dels productes que oferirem.
Doncs sí, un ampli catàleg del que passarem, jo crec que tot seguit anem a començar aquest Planeta Cinema 2.0. Així que, senyor Ferran Periques, ja saps quina és la paraula màgica.
Doncs som-hi, engeguem reactors.
Endavant les estrenes de la setmana.
Vin Diesel, Paul Walker i companyia tornen amb més velocitat que mai a Todo Gas 6.
A la sisena part de la saga, l'agent Hobbs precisa de l'ajuda de Dom, interpretat per Vin Diesel, Brian i tot el seu equip, per intentar atrapar a una banda molt perillosa que està a càrrec del delinqüent Shaw, que no pararà de sembrar el caos per tota Europa.
Un film directament per amants de la franquícia i del tuning.
En un futur no gaire llunyà, la integració de robots en la vida humana farà possible que sorgeixin androides, com en aquesta proposta, que ha sigut una gran sorpresa al Festival de Sitges l'any passat. Estem parlant de Un amigo para Frank. Com hem dit, en aquest futur llunyà, aquesta és la solució que troben Hunter i Madison per al seu ancià pare Frank. Les pèrdues de memòria són cada vegada més freqüents i tindrà un majordom robot que al principi li costarà, diguéssim, acomodar-se a aquesta nova situació. I per sentir una mica més aquesta història, aquí tenim el tràiler de Un amigo para Frank.
Decía que le traiga algo.
¿Dónde está la bibliotecaria?
Hola, Frank.
Hola.
¿Qué quieres hoy? ¿Lo de siempre?
Me interesaría más tu número de teléfono.
Una llamada de Madison Webb.
¡Maddy, hija mía!
¡Hola! ¿Hunter se pasa a verte?
¡Papá! Vas por en medio de la carretera.
Esta casa está hecha un asco. Tienes un problema. Te he traído algo.
Hola, Frank.
Supongo que es una broma.
Frank, necesitas un proyecto. Empezaremos a cultivar un huerto.
No pienso cultivar nada.
El objetivo de mi programa es mejorar tu salud.
Prefiero morir por comer hamburguesas que subsistir a base de coliflor.
El viernes celebran una de esas grandes galas benéficas a la que ya toda la gente pija y estirada de por aquí.
Suena horrible.
Sí. ¿Quieres acompañarme?
Sí. Esta gente está forrada. ¿Sabes lo que es robar?
No tengo una opinión al respecto.
Veamos de lo que eres capaz.
Según tus antecedentes, te detuvieron por posesión de objetos robados.
Me especialicé.
Un amigo para Frank. Una proposta que, bé, personalment vaig poder veure aquest mes d'octubre, i per temes de distribució...
Home, aquest mes...
Aquest mes passat d'octubre. Ah. Aquest mes passat d'octubre, bàsicament,
passat ja, eh?
Perquè Contracorriente, doncs, a més de presentar el Festival de Sitges, també la va obsequiar a tots els programes del programa Radio Marca La Claqueta en una sessió especial. I per cosa de la distribució, aquesta pel·lícula, que estava durant molt temps en el calaix, per fi ha vist la llum aquesta setmana de maig. I la veritat és que costa d'entendre, perquè crec que és una gran proposta que va aconseguir en el passat Festival de Sitges el Premi del Públic, un dels premis més importants, perquè el públic al cap i a la fi doncs diu molt de, són els màxims consumidors de cine, i que el públic hagi premiat aquesta proposta doncs diu molt, no? Com hem dit, és una història que jo definiria com una barreja entre Gran Torino d'en Clint Eastwood, però aquesta vegada tenim en Frank Langella, que és l'actor que interpreta aquest ancià cascarràbies de la proposta, i amb coses, elements, diguéssim, futuristes. El robot que li fa de majordom em recorda una mica al personatge d'Eva, que podem veure la pel·lícula de Pixar, a Wall-E. És una pel·lícula, és un drama amb cops de, amb molts moments de comèdia, també té intriga. Jo crec que és una pel·lícula que té una mica de tot, sobretot es basa en aquesta relació especial que mica a mica es va establint entre un personatge a les acaballes de la seva vida i una ajuda externa o una mica extern, perquè parla molt de la soledat que es té en aquesta etapa final de la vida molta gent gran, i que trobarà un inesperat amic i aliat, un amigo para Frank, és en aquest robot que l'ajudarà amb les seves aventures i peripècies. Com diem, Frank Langella, que és el protagonista d'aquesta pel·lícula, poques vegades ha estat millor, i mira que és un gran actor, i crec que va fins a cert punt desconegut, és d'aquells secundaris que realment sempre han brillat en el món del cinema, però potser de vegades no han tingut el reconeixement suficient per part del públic o sobretot de l'acadèmia, no? I aquí està perfecta, podria ser una perfecta nominació senzillament als Oscars, sí, de l'any que es presenti. Pel que fa a la direcció, crec que, i el guió, crec que és també esplèndid. Secundaris com Susan Sarandon, James Marsden, que el vam poder veure a Cíclope, el Cíclope dels X-Men, entre altres coses, i Liv Tyler, que tots recordarem de la saga del Senyor dels Anells, doncs crec que també posen el seu gra de sorra en aquesta història, que és una història entranyable, humana, que trobarà la gent una mica de tot, una pel·lícula sense ficció subtil, però sobretot una gran història humana, i jo li dono un 8 a aquesta proposta. Realment és una pel·lícula molt recomanable, i espero que la puguin disfrutar i aquesta recomanació pugui arribar als oients, perquè jo crec que realment és una pel·lícula que està tenint molts problemes, ha tingut de distribució, i la veritat és que crec que és una pel·lícula que mereix ser reconeguda pel gran públic o veure la llum d'alguna manera, no? Que es conegui una mica aquest amigo para Frank. Així que un 8 per aquesta proposta que es diu Un amigo para Frank. Dit això, anem a passar a una altra proposta, oi Ferran?
Doncs sí, estem parlant de la nova proposta de Colin Farrell, en el qual torna al cinema i ens torna a encombrar a l'èlit del cinema per portar-nos aquesta proposta anomenada Dead Man Down. Gracias.
Que me salvaras la vida para que luego fueras tú el que me matara.
¿Por qué me has seguido?
Quería averiguar más sobre ti.
Mataron a mi mujer, mataron a mi hija y pensaron que me habían matado a mí. Debieron asegurarse.
¿Quieres salvarte? ¡Hazlo!
Voy a quemarlo todo.
¡Mataron a mi familia!
¿Vienes a por mí?
No, voy a por ella.
Dead Man Down, aquesta proposta que ha tornat, que he pogut tornar a veure novament a Colin Farrell, i que comparteix cartell doncs amb Noemí Rapaz, que la recordarem per aquella famosa trilogia de Millennium. Per tant, actriu coneguda, que sí que és cert que no es prodiga en demasia, tot i que en aquest cas doncs, comparteix cartell, com hem dit, amb Colin Farrell, en un film que parla, sobretot, del paper desenvolupat per Colin Farrell, que és un pare de família que perd a la seva filla petita i a la seva dona assassinades per un grup mafiós comandat per Alfons, que és un mafiós novaiorquès, que viu sota l'amenaça doncs, d'un assassí que està matant progressivament, mica en mica, a tots els membres de la seva banda. Aleshores, Colin Farrell, que interpreta a Víctor, un jove hongarès que s'infiltrarà entre aquest grup mafiós, es convertirà en la mà dreta d'Alfons, l'home que va acabar amb la vida de la seva dona i de la seva filla, i esperant d'alguna manera cobrar venjança i venjar la mort d'això, de la seva dona com de la seva filla. Aleshores, durant el projecte, durant el viatge d'aquesta pel·lícula d'acció també i de força càrrega, no només emotiva sinó també amb força violència o força espectacular en certs moments, Víctor, el protagonatge interpretat per Colin Farrell, trobarà en Beatriz, que és el personatge interpretat per Noemí Rapace, una misteriosa noia francesa que és veïna d'ell, és veïna de Víctor, i de cop i volta misteriosament començaran a sentir-se atrets l'un per l'altre. Beatriz també tindrà per una causa que aquí no explicarem per no donar més detalls, però també viu una situació paral·lela a la que viu Víctor. També Beatriz ha estat víctima d'una acció de la qual busca venjança i necessita venjar-se per poder fer net i tornar a començar, diguéssim, la seva vida o per quedar-se tranquil·la. Aleshores, marquen una línia en paral·lel aquests dos personatges, que mica en mica aquest vincle es va tornant molt més estret, es coneixen i mica en mica van compartint moments i aspectes còmplices, també, per què no dir-ho, que fan que aquests dos personatges acabin molt i molt units en la seva causa, que finalment veurem com els seus camins s'aniran creuant i finalment es trobaran amunt de sol. Pel camí, acció, trets, violència, també un romanticisme molt amagat darrere de dos personatges de difícil, de manca de comunicació, podríem dir, sobretot l'interpretat per Colin Farrell, Víctor, que és un, com hem dit, un personatge molt fred, que li costa dir un testimo, que li costa mostrar els seus sentiments, és un personatge molt calculador, no està acostumat i més arrel de la pèrdua de la seva dona i de la seva filla a mostrar sentiments, perquè té en el cap la desgràcia que li va succeir i això no l'ajuda a avançar. Aleshores, doncs, de la mà d'aquest personatge, de Beatriz, veurem per on tira aquest personatge. Jo crec que la proposta en si, la interpretació, jo crec que és correcta. He vist interpretacions molt millors que les que fan tant Colin Farrell com Noemí Rapace, crec que estan correctes, sense més, compleixen amb el rol que se'ls demana dins del film. Un film que d'alguna manera té un guió ja molt exprimit. Els films de venjança considero que ja n'hem vist moltíssim i segurament en seguirem veient. És un tema, un tòpic molt recurrent en aquest tipus de propostes. Aleshores, tenint en compte que és una proposta que no aporta res de nou en quant a guió, que els protagonistes no fan actuacions d'Òscar ni molt menys, tot i estar correctes, i que sí, la pel·lícula té moments d'acció que poden agradar a aquelles persones que els agradi molt aquest tipus de gènere, però tampoc és de les millors pel·lícules en gènere d'acció. Per tant, per mi, el resum que faria, ràpid i breu, ho intento, és que es queda una mica entre dos aigües aquesta pel·lícula. Intenta apostar per una sèrie d'aspectes, però no troba la fórmula per arribar al límit i oferir-nos aquella qualitat que penso que busca el film. Per tant, per tot això, per quedar-se a dos aigües i no arribar al màxim nivell interpretatiu, al màxim nivell en quant a les accions d'acció, per no arribar al màxim nivell en quant a l'originalitat envers el guió que se'ns presenta, jo en aquest film no li puc donar més que un 6 i sent generós. Aquesta és la meva opinió. No sé, Joana, a tu què et sembla?
Jo estic per al 5 i mig.
He dit molt generós, que consti.
Val.
Sent molt generós.
Jo crec que no és un film per suspendre, ni molt menys, perquè crec que és correcte en tots els aspectes, està ben dirigit, l'atmosfera està bastant ben aconseguida, però com dius tu, és una pel·lícula com n'hi ha moltes altres. Llavors no té cap aspecte destacable, l'argument està ja una mica exprimit i no hi ha res que realment et sorprengui, ni un gir de volta al gènere com pogués ser el cas de Kill Bill, ni molt menys. És una pel·lícula per passar l'estona que està bé, però 5 i mig,
no passa la història.
Ni molt menys.
Per tant, Joan, 5 i mig.
Sí.
I en molt cas, doncs, ho segueixo dient, sent molt generós, li poso un 6. Li poso un 6 perquè, bueno, perquè sí que et pots distreure veient la pel·lícula. Que al cap i a la fi hi ha un sector, un públic, que també és el que busca. És a dir, hi ha qui busca que passin coses dintre el cinema i hi ha qui busca que simplement la pel·lícula distregui. En aquest tipus de públic encaixa Dead Man Down. Per tant,
sí,
crec que li ofereixo un 6 molt generós, però en tot cas el que tenim clar és que no és una pel·lícula per suspendre ni molt menys.
No, sens dubte. No. Jo no passo, suspendria pas aquesta proposta, compleix el seu objectiu, tot i que jo quan vaig al cine busco una coseta més a una pel·lícula. Jo li busco alguna cosa
jo
més.
Jo personalment també. Però
cadascú és lliure d'escollir el que vol veure quan paga l'entrada al cinema i va a veure una pel·lícula. Dit això, anem a parlar d'una altra estrena de la setmana, i en aquest pas una estrena espanyola.
Sí, perquè bé, hem parlat de dues estrenes americanes, com hem comentat, per una banda Robot en Frank i per l'altra banda Dead Man Down, però és que ara arriba l'estrena espanyola, l'estrena nacional, que té per títol...
Doncs té per títol el mateix que la cançó que ara sentirem, perquè aprofitarem aquesta avinentesa per fer un descans.
Em sembla perfecte, molt bona decisió, em sembla.
I sentirem la cançó principal de la pel·lícula espanyola cantada per Muchachito i que té el mateix nom que la pel·lícula que parlarem tot seguit, La Estrella. Estrella, la pel·lícula d'estrena espanyola aquesta setmana i que té el següent argument. Estelle, Ingrid Rubio, és una optimista noia de barri que treballa com a dona de la neteja i viu amb el seu xicot, que està interpretat per Marc Clotet, en un humil apartament de Santa Coloma.
Conserva la seva alegria i entusiasme, malgrat les dificultats que l'envolten, especialment en els mals moments que està vivint la seva millor amiga i companya de feina, interpretada per Carmen Machi. Tots la coneixerem sobretot per la seva feina a Aida.
Sí.
I bé, qui millor per parlar d'aquesta pel·lícula que els seus protagonistes? Doncs, dit i fet, l'equip de Planeta Cinema 2.0 es va desplaçar al cinema Girona i va poder entrevistar a algun d'ells, concretament a Estel, a la personatge que interpreta l'Estrella, i a Rubio i a Marc Lotet. Comencem amb Marc, que bé, el coneixem sobretot pels seus treballs a Físico-Química, al Cor de la Ciutat, i actualment el podem veure fent el paper de Mauro en la sèrie d'Antena 3 diària Amar no és para siempre. I també tenim doncs, a Ingrid Rubio, que va guanyar el Goya per Más allá del jardín, i que per televisió doncs, hem pogut veure doncs, des de Secrets de família, Infidels, i una llarga trajectòria cinematogràfica en pel·lícules com Noviembre, Salvador, i ara Aquesta estrella, on ella doncs, interpreta doncs, el rol protagonista, el rol que dona, a més, el títol de la pel·lícula. Així que, endavant, a veure sentit les primeres preguntes que vam formular a Marc Lotet i després a Ingrid Rubio.
Aquí estem en el cinema Girona per parlar de la pel·lícula La estrella amb un dels seus protagonistes, Marc Lotet. Marc, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut a Planeta Cinema, al programa de ràdio sobre el món del cinema. I et volia preguntar com va arribar el projecte a les teves mans.
Doncs el projecte va arribar perquè l'Alberto Aranda, que és el director de la pel·lícula, es va posar en contacte amb mi un dia i vam quedar a Madrid i ens vam conèixer i em va passar el guió i me'l vaig llegir i em va dir doncs, que havia pensat en mi per fer el personatge del Salva.
Doncs arriba perquè jo vaig estar treballant amb la Carmen, que se moran los feos, que feia de la perruquera, la lesbiana, i estàvem allà treballant i li va arribar a ella el guió. I jo vam anar i em diu, soc Cana, que és de la lesbiana. Jo pensava, ara sí...
Sí.
La Carmen va dir a Catalunya, gran dia, i va dir, Ingrid, m'acaba el guion, la Carmen. Quines casques? Vaig dir, i en parlant com de 2 anys, perquè aixecar projectes és difícil, i més ara, em va arribar un guió. Jo estava a Colòmbia, a Cartagena de Índies, gravant una sèrie que està per estrenar, que és El corazón de l'oceano, i em vaig llegir el guió. I de sobte vaig començar a recordar, hòstia, aquesta història em sona. I era aquella història que m'havia explicat la Carmen dinant, i aleshores vaig tenir una entrevista a l'Albert i ens vam conèixer per Skype. En 3 dies parlant per Skype, jo des de Cartagena d'Índies i ell des de Santa Coloma, i parlant del guió, de la història, i va ser acabar, em faltava molt poquet per acabar la sèrie, vaig venir a Barcelona, ens vam conèixer, i em va dir, no, sí, vull que ho facis tu. És a dir, la Carmen d'alguna manera li va recordar, tio, pensa en la Ingrid, és una possibilitat, no? I bé, li vaig explicar una mica la meva manera de veure el personatge, ell havia vist curros meus també, i veia doncs, que podia ser una possible estrella, i així va ser.
I per la seva banda, en Marc Lotet ens va explicar què és el que més li va cridar l'atenció sobre el personatge, i això és el que ens va dir.
L'atenció del personatge que tenies que interpretar en aquesta pel·lícula.
Doncs en primer lloc que era un personatge diferent als que havia fet fins ara, i després que tenia aquesta part, una part no tan més obscura, no? Que hi havia una part com més d'això que s'ha... com part de violència psicològica que fa cap a l'estrella, no? I era una cosa doncs, que no havia interpretat i em va semblar doncs, molt, molt interessant doncs, poder donar vida a aquest personatge.
També, per la seva part, Ingrid Rubio ens va explicar que li va costar molt interpretar aquest personatge, sobretot per una faceta del seu paper que tenia que interpretar i que realment va tindre que suar sang per portar-lo a terme, que és ballar flamenc.
Pues costa molt, costa molt. A més a més, la Carmen, tio, que és supergenerosa, i ella era molt graciós perquè ella havia de ballar fatal i jo havia de ballar bé, saps? O sigui, i venia a les classes i es va estudiar la coreo, que ja no surt, els passadissos de l'hotel. A veure com era esto, no sé quantos. Sí. Ha sigut un personatge molt complet per mi. tocar, pues això, bueno, la canta ho deixem de part perquè ho faig fatal, però lo de ballar, cantar, i sobretot el procés, no?, que viu el personatge, que aparentment ho té tot, està feliç, i que de sobte la seva parella té unes ambicions que ella també les té, però les té des d'un altre lloc. La seva ambició és que la seva gent estigui feliç, estigui a prop, i estigui sana i estigui bé. I l'ambició del personatge del Marc, que és una cosa més material, més d'aparences, més de voler progressar amb el material.
Li van preguntar a Marc Clotet quina relació té amb Santa Coloma i si va trobar ell personalment algun lligam amb la realitat dels barris obrers del qual està ambientada la cinta. I ens va dir el següent.
Jo Santa Coloma hi havia estat poc, quan anava... Les vaig a comprar materials perquè m'agrada tot el tema bricomania i fer coses i estar allà a fer Roland i que una mica va estudiar amb mi, doncs hi treballa i sempre passava per baix dels edificis de colors, que penso que tota la gent de Barcelona doncs els coneix, encara que no hi hagin estat, quan surts de Barcelona sempre els veus. Però penso que la relació, el que explica la pel·lícula, és extrapolable a qualsevol barri, a qualsevol, jo crec que és entorn familiar. Jo penso que si no ho has viscut directament, tens algú que ho ha viscut, si ja no és la violència doncs física, que jo penso que per desgràcia sempre cada vegada tenim més a prop algú que ho ha patit, a nivell de la psicològica, crec que tots ho pots haver patit en algun moment, o tens algun amic doncs, que ho ha passat malament, que no ha estat bé en una relació doncs, perquè l'altra persona doncs, tirava, no?, i no deixava ser qui era. I això doncs jo penso que sí, que ho tenia a prop.
Bé, un Marc Clotet amb el que també doncs van voler indagar sobretot en quina va ser la metodologia que es va dur a terme actualment parlant durant el rodatge, i ens va dir el següent.
Bé, vam assajar, o sigui, tot el que surt sempre hi ha coses que portes tu, però no hi ha improvisació, o sigui, estava pautat ja els canvis que havíem fet sobre guió i ho havíem assajat i ho havíem marcat sempre. Hi ha algun moment o millor alguna cosa que sí que surt espontani, però tot estava dins de que era la pel·lícula i el que s'havia doncs acordat amb l'Alberto.
I en aquests assajos suposo que intentàveu buscar l'emoció més real possible, més visceral, no? Com un moment, per exemple, que tires uns papers i sonen molt de dintre, no? Jo suposo que aquest devia ser el repte que tenies tu com a actor, no? Transmet aquella naturalitat que explica aquesta història de l'estrella.
Sí, això, per exemple, aquesta dels papers, crec que no estava allò dels papers, sinó el moment de desesperació i que estàs allà i dius a veure què puc fer o què em sortiria i... Sí, pensa allò, és igual, hòstia, sobre la taula, el que sigui, i surt allò. Aleshores, sí, penso que és connectar amb l'emoció, saber què t'està passant i en aquell moment deixar que flueixi això, el que sents.
I una pregunta important, o si més no, que considerem des d'aquí clau, era saber què va ser o què seria el més destacable de la pel·lícula en boca de la seva actriu principal, Ingrid Rubio, i l'Ingrid doncs va destacar el següent.
I si a mi hi ha una cosa que em va encantar de la peli, a part de que toca temes molt durs i crec que ho fa amb molt de respecte, però també ho fa amb una certa lluminositat, tot i que sembla contradictori, o sigui, té alegria, té llum, no? I té esperança.
Llum, esperança i valors. Això és alguna de les coses que ens va parlar, que ens parla aquesta pel·lícula L'Estrella, i també ens va parlar la seva actriu protagonista, Ingrid Rubio, per Planeta Cinema 2.0. Reflexions tan interessants com aquestes.
Estem a una societat on cada vegada es demanda, hi ha moltes consumisme, a la dona se l'exigeix una sèrie de coses superwoman, a l'home ha d'estar sempre, o sigui, són unes exigències on si de sobte et pares i dius, a veure, jo què necessito? Què és el que vull? No? Vull que la meva família estigui bé, que siguin feliços, vull tenir per menjar, vull tenir un entorn on estiguem sants. Ara, hi ha gent que vol tenir una casa i tres cotxes, sala, patir, saps? Però si estem en aquest nivell, Suposo jo que... crec que cada vegada anem més a l'essència de les coses. La situació de tot això n'hem d'aprendre alguna cosa.
Creus que justament aquesta crisi econòmica farà que tornem d'alguna manera a reconèixer o redubtar el valor de les coses en detriment d'aquest capitalisme i aquests valors mercantils?
Sí, ho crec. I també crec que és una vergonya tot el que està passant. També ho crec.
Per últim, li vàrem preguntar tant a Marc com a Ingrid, per acabar, quins són els seus pròxims projectes. Atenció al que ens van dir.
Volia preguntar quins són els teus pròxims projectes.
Doncs bueno, tinc una sèrie de Mar fins a finals de juny i després hi ha una pel·lícula que es diu Bloody West amb el Manu Velasco, que és el fill de la Concha Velasco, que és un western de terror i que al principi l'hem de rodar el juliol, però avui en dia mai se sap.
Doncs el pròxim projecte és l'estrena de Corazón del Océano i ja està, i esperar que surti feina.
Doncs esperem que surti feina.
Ojalà.
Esperem que surti feina. Realment això, aquest és un dels titulars realment que ens va deixar l'Ingrid Rubio, perquè us feu una idea, amics planetaris, com està la situació del cinema espanyol actualment.
És el que hem comentat moltes vegades aquí al nostre programa, de que no sabe ningú realment. La feina d'actor és avui immediatesa, es basa molt en l'immediatesa d'un rodatge, pot ser durant un mes, mes i mig, o en el millor dels casos, en cas de sèries, es poden allargar durant mesos, durant 2, 3 mesos, 4, depèn de la sèrie. Però en tot cas, quan acabes un projecte, tens novament la incertesa de no saber quin serà el teu nou, la teva nova feina. I això genera en l'actor, doncs, lògicament, un sentiment de por, de frustració, davant el que vindrà, no? Ens ho van explicar, bueno, tots els professionals que han anat entrant aquí en Planeta Cinema, actors, directors, sobretot actors i actrius, que és el pa de cada dia. O sigui, és acabar un projecte i esperar que soni el telèfon per convocar-te per una nova prova o per esperar que t'hagin confirmat dins d'un càsting on moltes persones, molts actors i moltes actrius disputen molt pocs llocs. Aleshores, és una competició ferotge per intentar ocupar els pocs papers que hi ha avui dia i dels pocs projectes que en relació amb els anys anteriors es fan actualment.
Doncs sí, i hem de dir moltes gràcies a tant a Marc Lutet com a Ingrid Rubio per...
Sí, van estar propers, eh?
Molt propers.
Vist, sembla, no? Ens ho pots confirmar tu, que és qui vas tenir el plaer també de poder-hi parlar personalment, però bé, en tot cas agrair-los que hagin perdut doncs 5, 10 minuts o 20 minuts a atendre la nostra petició i poder oferir als nostres planetaris les reflexions de la gent qui ho viu en primera persona, que són els actors i les actrius. Qui millor que ells ens ho pot explicar?
Sí, i també volíem agrair des de Planeta Cinema a uns companys medis, amics nostres, que ens van ajudar i van col·laborar
amb aquest material,
que és els companys de Chair of Fame, la cadira de la fama, a internet. Moltes gràcies, doncs moltes gràcies. Per aquesta col·laboració a Planeta Cinema, i gràcies a això us hem pogut oferir avui aquest material sobre la pel·lícula Estella, que és una pel·lícula que s'estrena demà als cinemes i trobo que és una pel·lícula molt recomanable perquè transmet un missatge positiu, sobretot que bona falta ens fa, sincerament, aquests temps que corren.
Dit això, quina nota li poses? Perquè falta posar la teva pròpia puntuació.
Jo li posaré 7, 7.5. Estic a...
Arguments així ràpids i breus?
Trobo que és una pel·lícula que va de menys a més. Al principi em va semblar en alguns moments una mica previsible o esquemàtica, però mica en mica es va allunyant dels llocs comuns, va explicant una sèrie de coses que és aquesta societat mercantilista una mica que tenim...
Crítica?
Una mica de crítica de la societat, del racisme de la societat, d'aquest capitalisme que s'han parlat allà de l'entrevista, d'una mica l'autenticitat, retrata un barri obler, no? Intenta doncs, una persona que busca el seu camí i s'ha d'escoltar d'alguna manera, no? I és un d'aquells barris de Santa Coloma amb aquells ambients de molta influència andalusa, com sí. Hem pogut reflexar tant a la banda sonora com a la pel·lícula, barris de Barcelona que escopsa aquesta realitat. De fet, hi ha una part a la pel·lícula que parla sobre aquest barri de Santa Coloma, van posar una mezquita i els veïns es van posar en contra, i reflexa una mica aquesta realitat social, no? A través del personatge de l'Estrella, a través de la seva relació amb el personatge de Marc Lutet i a través de la relació de la seva amiga, que és el personatge que interpreta Carmen Machi a la pel·lícula. Jo trobo que és una pel·lícula que, com dic, va de menys a més.
M'hagués agradat potser que hagués tingut a mi personalment o mínim millor posada en escena, però trobo que es veu molt natural a mesura que ha avançat la pel·lícula. Realment per això els hi vaig preguntar per què, si el, com havien interpretat d'alguna manera o com havien afrontat actualment la pel·lícula, perquè notava molta frescor, no? Veia actuacions realment molt orgàniques. Dit això, li dono un 7 a aquesta proposta i bé, aquesta és la nostra contribució del Planeta 2.0 per parlar del film que s'estrena demà divendres, La Estrella.
I bé, dit això, portem ja, déu-n'hi-do, tres crítiques, tres crítiques diferents amb la seva puntuació respectiva. I el que no podem faltar tampoc és la cita habitual, la nostra, podríem dir, secció en què en Joan fa aquella imitació tan mal aconseguida i que, de la qual no ha millorat tot i els dos anys i pico que porta aquest programa en antena, i que es diu
La família del Facebook.
I l'altre dia em van tornar a dir que vaig millorant i que la setmana passada ho vaig fer molt bé. No sé aquesta setmana com ho he fet. La teva cara és silenci total. Suposo perquè voldràs mudar de veu, no? I tenir un altre timbre de veu.
Suposo que ja, com que m'he acostumat, ja no ho veig tan impactant. Però per la gent que ho escolta per primera vegada, deu ser, deu fer por, no ho sé. Dit això, sí, tenim aquí una planetària que de tant en quant es deixa caure per la nova programa.
Sí.
I que la veiem sempre perquè està menjant canapés i bueno, una mica del catering que tenim aquí a la nau de Planeta Cinema, i li agafa les pastes a la Imma Iral, però jo crec que és just que parli una miqueta, Joan, sobretot perquè és una persona jove i com a tal jo crec que les redes socials les deu tenir per mà.
Sí, jo crec que deixaria de menjar, trec aquest canapé i... Bona tarda.
Bona tarda.
Sí, amics, és la Clàudia. Sí. La Clàudia
Moreno.
I bé, Clàudia, tu tens Facebook?
Sí.
Tens Facebook. Saps que tenim una pàgina de Facebook?
Sí.
Perfecte. Saps com funciona el buscador del Facebook?
Sí.
Molt bé. Saps què s'ha d'escriure al buscador de Facebook per trobar la pàgina Planeta Cinema 2.0?
Sí, Planeta Cinema 2.0.
Ah, no ho hagués dit mai.
I després... Que com pots accedir a la informació del programa? Vols recordar als oients? Cliques en el buscador Planeta Cinema 2.0 i li dones a m'agrada, oi?
Sí.
M'agrada. Molt bé. Vas poder veure, vas poder llegir quina va ser l'última pregunta que va fer aquest del programa als seus oients?
Sí, quina nota li va posar el Joan a una pel·lícula?
A la pel·lícula Tomboy.
Correcte.
I ara doncs hem d'analitzar quines van ser les respostes per part de l'audiència en aquesta pregunta. Quina puntuació li va fer Joan Boté a la pel·lícula Tomboy? Què ha dit l'audiència?
L'audiència,
doncs, sembla que no s'ha acabat de pronunciar.
L'audiència, doncs, no es va acabar de pronunciar. No sé si van entendre la pregunta o si ha hagut una confusió. Des d'aquí ho lamentem molt i esperem que la setmana que ve us podreu aclarir i podeu respondre a aquesta pregunta per poder accedir les entrades, perquè jo sincerament crec que estem realitzant un acte molt generós per part de l'equip d'aquest programa, que és regalar entrades de cinema, regalar una cosa i que és entrada de cinema avui en dia, i esperem doncs que la setmana que ve la gent pugui accedir a aquesta pregunta d'alguna manera i pugui respondre i poder entrar en aquest sorteig.
Un sorteig que, com sempre, i és just dir-ho, ve de la mà dels amics de Cinemes Ocina.
Correcte.
Entre altres coses, per això podem oferir aquestes entrades, perquè tenim la col·laboració de l'empresa líder a nivell cinematogràfic, que és els amics d'Ocina, que, com sap Joan, Clàudia, és la cadena amb cinemes dins i fora de Catalunya, que mica en mica es va expandint i va tinguent més sales arreu d'Espanya i que, com sempre, doncs, atesora doncs, la millor qualitat, el millor servei, i ara, a més, a part de disposar de tecnologia 3D, que és un al·licient, és un valor afegit al que se'ns ofereix, a més, ara estan incloent els menús familiars, que són... no tens excusa per anar al cinema, perquè està molt car, els amics de cine han fet un menú familiar especial, econòmic, perquè tota la família, 3-4 integrants, puguin anar tranquil·lament, per un bon preu, a disfrutar d'aquestes pel·lícules amb millor qualitat, amb Dolby Surround, amb el so i la pantalla espectacular de Cinemes Ocina, i amb el millor servei i la millor qualitat. No hi ha excusa per no disfrutar de les seves llaminadures, dels seus refrescs, de les seves crispetes. Realment és que és gaudir del cinema amb els amics d'Ocina, i per això des d'aquí, des de Planeta Cinema, volem agrair aquesta secció i donar les gràcies als amics de cinemes
Ocina. Moltes gràcies, Ocina, per aquesta gran llavor que feu a garantir
la difusió,
del vostre del vostre material, que realment val molt la pena. Dit això, anem a posar-nos ben macos, més encara.
Anem a treure el traje de gala de l'armari, sí. Desempolvar-lo, deixar, i agafar el millor traje que tinguem a l'armari, aquell de les grans ocasions, perquè jo crec que és moment, Joan, ara sí, de preparar el xampany, si et sembla, de reunir els amics en una gran mansió, en un gran edifici, per passar una vetllada molt llarga, molt divertida, amb música, amb color, amb bona companyia, i això, tot això, és el que veurem a la pel·lícula que farem la posterior crítica i de la que sentirem un fragment en aquest film que es diu El Gran Gatsby.
Señor Gatsby, me gustaría saber quién es usted realmente. ¿No ves? ¿Quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre. Y nada de lo que usted haga o sueñe va a cambiar eso.
¡Cállese! ¡Cállese!
Gatsby tuvo una grandiosa visión de su vida desde niño.
Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo.
No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Will you still love me when I'm no longer
young, beautiful? Todo esto es producto de tu imaginación.
Pero yo tenía la incómoda sensación de que guardaba secretos.
Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. No quiero irme a casa.
No lo hagas.
El Gran Gatsby. Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan, Tobey Maguire i Joel Egerton formen el repartiment d'aquest film rodat a Austràlia, amb Baz Luhrmann a la direcció, del director de films com Romeo i Julieta i Moulin Rouge, i que ens porta aquesta gran distribuïdora que és Warner Bros, de la qual vull fer un petit incís abans de començar la pel·lícula, sí. I realment hem dit a les persones que ens dediquem una mica a la premsa, a donar difusió del món del setè art, quan anem a acudir als convocatòries de premsa, als passes de premsa que tenim accés i que com sempre es realitzen abans de que les pel·lícules arribin a les cartelleres d'estrena per la resta de persones, les persones que tenim aquest privilegi realment treballem o operem amb moltes productores, però sens dubte cap cuida els seus clients, cap cuida a la seva gent com ho fa Warner Bros. I això també des d'aquí ho vull destacar, perquè la feina és la mateixa allà on vagis i facis el que facis, però és el valor de fidelitzar els clients, de fidelitzar les persones amb les quals treballes, i crec que això és un encert total i ple dels amics de Warner Bros. Aquesta proposta, el Gran Gatsby, una proposta comercial amb un repartiment conegut de sobres, dels quals doncs vull destacar, doncs, com sempre, pros contres d'aquest film per poder acotar i poder fer una valoració d'allò més precisa o al màxim d'imparcial possible. Per tant, si posem la lupa en aquest film, d'entrada, repartiment conegut, cosa que ja crida l'atenció. Warner Bros. I aquest repartiment criden a poder en el cinema. És un film comercial el qual gira doncs entorn d'un personatge interpretat per Tobey Maguire, que d'alguna manera és un jove escriptor que viu apartat del que seria la gran ciutat, buscant la tranquil·litat i buscant la inspiració d'un escriptor que sempre la necessita, i en allà té per veí un home misteriós, el qual es diu Gatsby, i que es decideix que acostuma a fer unes festes a la seva mansió úniques i espectaculars. Gatsby havia estat havia tingut un gran amor, el qual, per temes d'acabant a la guerra, va perdre la seva pista, i posteriorment, al llarg de 5 anys després, voldrà trobar el seu antic amor. I per tant, buscaran en el personatge de Tobey Maguire l'aproximació al seu antic amor. Crec que és un film amb una atmosfera, sobretot els primers minuts, que en recorda moltíssim, o molt, a Moulin Rouge. Recrea molt situacions de la pel·lícula en Moulin Rouge, aquelles festes, amb aquells trapecistes, amb aquelles manades de colors, de música. Crec que la banda sonora és un total encert, és un personatge més d'aquest film, és un ingredient indispensable per transmetre aquesta atmosfera festiva d'aquestes grans festes en aquesta mansió de personatge interpretat per Leonardo DiCaprio. Aquesta essència, aquesta atmosfera arriba i contagia a l'espectador, però clar, se'ns presenta també el personatge de Tobey Maguire com un escriptor, un paral·lelisme completament recreant pràcticament aquell personatge interpretat per Ewan McGregor a Moulin Rouge. Per tant, sobta la gran similitud que hi ha amb Moulin Rouge, sobretot en els primers 15-20 minuts primers de metratge. Això potser és un hàndicap que arrossega la pel·lícula, sobretot al començament. Més enllà d'això, jo qualificaria el guió com de fluix, superficial i poc original, si més no. Crec que el guió no és el punt fort d'aquesta pel·lícula, sota el meu punt de vista. Sí que ho és la gran interpretació, o les grans interpretacions, però sobretot la gran interpretació per mi d'aquest film, i pel simple fet, per la interpretació de Leonardo DiCaprio, val la pena pagar una entrada per anar a veure el Gran Gatsby. L'atmosfera, l'essència, la banda sonora, la recreació i sobretot la interpretació magnífica, que per mi és d'Oscar, de Leonardo DiCaprio, només per això val la pena comprar una entrada. Hi ha moltes interpretacions en el món del cinema, unes que són un punt d'inflexió, és a dir, que generen un abans i un després i que perduren a la retina dels espectadors, i d'altres que quan surt al cinema o al cap de poc temps s'obliden. Jo crec que Leonardo DiCaprio aconsegueix, posant-se la pell del Gran Gatsby, aquest personatge tan misteriós, arribar a la retina de tots els espectadors. És una lliçó del que és interpretar. No recrear o reproduir, sinó interpretar un personatge. Amb tots els matisos, amb tota la varietat de pintura que un pintor és capaç de recrear amb una de les seves creacions. Ell, Leonardo DiCaprio, treu la mà de pintura i juga a interpretar, donant-li uns matisos molt rics al seu personatge i arribant a l'espectador. És sobte també, perquè un registre, un aspecte que molts actors volen intentar aconseguir i que no poden, i és l'utilització del pensament intern. Aquest és un efecte que també plasma Leonardo DiCaprio en els seus personatges, és un efecte molt ric, que és la capacitat que té un actor de transmetre el que està pensant o el que va realitzar sense ni tan sols obrir la boca. I això és un gran mèrit de l'actor, i en aquest cas de Leonardo DiCaprio. Jo, per tot això, trobo potser els primers 15-20 minuts massa recreant, massa pròxims al que se'ns va presentar en Moulin Rouge. Trobo que el guió no és original, o crec que no és el més original del món, el simple fet de que dos amants, o podríem dir, o dos, una parella que per temes de les circumstàncies de la vida, en aquest cas una guerra, s'han hagut de separar i es volen retrobar, crec que és un guió freqüentment utilitzat. Per tant, crec que no és un valor afegit o un input destacat d'aquest film, però és que ja dic, la recreació és molt bona, la banda sonora és magnífica i vesteix molt el que és aquestes contínues festes, i com ja dic, per mi, el pilar indiscutible de la pel·lícula, tot i tenir bones interpretacions, perquè Carey Mulligan també està molt bé, i sorprèn també Joel Egerton en el seu paper, que és un contrast de personatge de Leonardo DiCaprio i una mica que permet que entrin dins de la pel·lícula els conflictes que fan d'aquest film major riquesa, donen major riquesa a la proposta. Tobey Maguire esdevé el fil conductor, el narrador d'aquest film, i tot i ser protagonista, segons el que ens marca la pel·lícula, és el protagonista perquè és el que ens narra la història, acaba a l'ombra, completament a l'ombra, de Leonardo DiCaprio, que com he dit està inconmensurable i està esplèndid. O sigui, només per això, i no, no exagero, per mi és el meu punt de vista, jo pagaria una entrada per veure actuar actors com en aquest cas ho ha fet Leonardo DiCaprio, un actor que per mi, com el bon vi, va guanyant amb el temps. És espectacular el que ha crescut aquest actor. Ha anat clarament a més i cada projecte en el qual s'embarca aconsegueix donar matisos que fan diferents cada personatge que interpreta, i això és molt i molt complicat quan intervens en els projectes. Dit això, i per aquest fet, a la pel·lícula, al tanto, a la pel·lícula li donaria un 6, no, perdó, un 6.5, però amb l'interpretació magnífica de Leonardo DiCaprio li pujaria fins i tot un punt. Per tant, li poso un 7.5 a aquest Gran Gatsby.
Bé, jo estic molt d'acord amb algunes coses que has dit, d'altres no tant. Per tant, diré a manera de resum una mica el que estic d'acord amb aquesta pel·lícula. Que Leonardo DiCaprio està d'Òscar, que la recreació és magnífica i que els altres actors, tot i estar a l'ombra de DiCaprio, també estan magnífics.
Estan bé, estan sí. Bé. Però clar, hi ha dos nivells, no? I per això és el que he volgut destacar, que Leonardo DiCaprio està per sobre ara mateix. I tot i ser bones interpretacions, i correctes, algunes millors que altres, però estan bé les interpretacions, però és que Leonardo DiCaprio està sublim.
Estic absolutament d'acord. I ara, amb el que jo doncs, no estic tan d'acord respecte a l'opinió d'en Ferran Periques, a mi sincerament, és cert que, per exemple, Moulin Rouge, per posar un cas que és una pel·lícula que té moltes similituds, i és veritat, amb aquesta pel·lícula, és innegable, sobretot, com hem dit al començament, trobo que és com una versió més moderada de Moulin Rouge, una versió on no és cantada, però ja la banda sonora està molt present i el tema de les festes també. Trobo que és una pel·lícula molt més sutil, no pel que diu el guió, sinó pel que deixa entreveure, i amb això entra molt la interpretació de DiCaprio, que és la clau per apreciar totes aquelles sutileses que no estan teòricament al guió, però hi ha molt més subtext, o millor dit, hi ha molt més del que sembla que expliqui aquest guió. Almenys és la impressió que em va donar. Personatges que et penses que són d'una manera i realment són d'una altra, o diguéssim, trames que teòricament sembla que no tinguin sentit o que estiguin per omplir, i et dones compte quan juntes les peces que realment tot està allà per alguna cosa. Trobo que és un guió que sembla senzill i en realitat no ho és, que té com les seves, molta complexitat. Dit això, li dono un 9. I ja està.
Bé, doncs és aquesta és la nota de Joan Boté.
I bé, lògicament, si li dono un 9, és per recomanar pràcticament la pel·lícula i és d'aquelles pel·lícules que realment dic, aneu al cinema a veure-la.
Jo li dono un 7.5, però... també la recomano, no li dono un nou, però la recomano i crec que és una pel·lícula que val la pena veure, sincerament. Per tant, des d'aquí, doncs la recomanació Planeta Cinema, aquest El Gran Gatsby, Warner Bros. Pictures, amb un apartiment amb Leo DiCaprio, que està magnífic i que realment val el preu d'una entrada, només. Hi ha altres aspectes importants a la pel·lícula, però només amb interpretació de Leo DiCaprio, com he dit, i amb això faig amb molt resum que ja l'he fet, és que jo pagaria l'entrada, els 8-9 euros que val l'entrada, per veure una interpretació com la de Leo DiCaprio. Dit això, crec que ja ho he dit tot.
Jo crec que és una pel·lícula que tornaria a veure al cine una altra vegada i jo per ara diria que per mi, Servidor, és de les millors pel·lícules de l'any i per què no dir la millor interpretació que he vist aquest any. I del que he vist de molt de temps, també per què no dir-ho. Dit això, és hora doncs, de viatjar al lloc on es va presentar a l'inauguració... la pel·lícula El Gran Gatsby.
Doncs sí, viatgem a França, viatgem a la costa i per tant, viatgem a Cannes. Touch on you.
parlem una mica de Cannes, lògicament.
Sí, d'aquest gran festival, dels principals de, a nivell mundial, per tant, fem una dia, no, Joan?
Doncs sí, i una de les notícies és que allà Soderbergh diu que es vol retirar després de la pel·lícula que ha presentat en el festival, Behind the Candelabra.
Qui és Soderbergh, Joan?
Soderbergh, d'entrada, és el director de pel·lícules com la trilogia The Ocean's Eleven, i també recentment ens ha portat la pel·lícula farmacològica Efectos Secundarios,
sí.
I té un, aquell estil visual plena de llums, plena de foscor, amb un estil visual molt elèctric i que sempre intenta d'alguna manera innovar d'alguna manera. I per lo vist aquesta crisi creativa d'alguna manera doncs li està passant factura, almenys ell personalment, i el realitzador nord-americà Steven Soderbergh ha confirmat a Cannes que es prendrà un descans per un temps indefinit i que pot ser que aquesta pel·lícula que ha presentat al Festival de Cannes, Behind the Candelabra, pot ser l'última que faci. Aquest director, amb 50 anys recent complert...
I més de 30 pel·lícules.
Sí, té un Oscar per la pel·lícula Traffic, va començar amb la pel·lícula Sexe, Mentides i Cintes de Vídeo, i com hem dit, 30 pel·lícules que es diuen ben aviat. I diu el director que justament aquest Behind the Candelabra podria ser una bona proposta per acabar la seva carrera. El film és en realitat un telefilm de la prestigiosa cadena HBO i té ni més ni menys que Michael Douglas i Matt Damon en el seu repartiment. I és una història ambientada al final dels anys 50. I l'argument, doncs, ara us ho diré, i és aquest. Abans de l'Elvis, l'Elton
Abans
John...
Elvis Presley.
Elvis Presley, Elton John i Madonna, va existir, existir Lee Brace, que era un pianista virtuós, artista exuberant, habitual a l'escena i també, clar, als platós de la televisió. Lee Brace apreciava la desmesura i conreava, diguéssim, l'excés, tant a dins com a fora de l'escenari. Però un dia de... un dia d'estiu, el jove i vell Scott va entrar al seu vestidor i, malgrat la diferència d'edat i el mitjà social, es van començar una relació secreta que duraria durant uns 5 anys. Llavors és la premissa d'aquesta història que està interpretada per Matt Damon i Michael Douglas, que seria el personatge que interpreta a Lee Brace. Ha rebut molt bones crítiques, és una proposta que ha rebut també molt bones crítiques i diuen que el nivell del festival doncs està força alt.
Dit això, els Coen presenten un fals documental sobre folk, i és que els germans Coen van deixar molt bon sabor de boca a Cannes amb Inside Llewyn Davis, una pel·lícula intimista omplerta o plena de música folk i melangia, en la qual doncs destaca l'actuació del protagonista Oscar Isaac i els característics tocs d'humor surrealista dels seus realitzadors. Ells, en boca seva, diuen: ens agrada aquesta història perquè sempre ens ha agradat molt el Village del 61, el renéixer d'aquesta música, va explicar Ethan Coen en la presentació d'aquest film que participa en aquest gran festival que és el de Cannes.
I bé, lògicament la setmana que ve, que és quan ja s'hi ha tancat les portes del festival,
podrem fer una mica ens podem esplaiar una mica més
una mica jo. De balanç, només
exacte.
Dir que la pel·lícula Top Jocin, una de les sensacions d'aquest any, ja ha trobat distribució Golem, i si no m'equivoco la pel·lícula dels Coen, que estava a punt de comprar Altafilms abans que tanqués, sembla que també que ha trobat distribució, o sigui, molt bones notícies, aquestes pel·lícules podran veure llum al nostre país.
I bé, doncs dit això, jo crec que és moment de tancar la carta, de tancar el menú, perquè hem tingut realment molts plats per escollir,
sí,
molts plats per escollir,
part.
I molts i molt de diferents, però en tot cas, ja sabeu que teniu una nova cita la setmana vinent, el dijous de 7 a 8 del vespre, Ràdio Online també sempre present, el Facebook del programa i el Twitter sempre activats per vosaltres, i des d'aquí, des de Nau de Planeta Cinema, ens aturem per gaudir del cap de setmana juntament amb vosaltres, però ei, no marxeu i us convidem a que ens acompanyeu novament a través del 94.4 FM amb David Mairal, amb Joan Boter, amb un servidor Ferran Periques. Una abraçada, molt bon cap de setmana i ens escoltem la setmana que ve. Adeu, adeu, planetaris!
Adeu, planetaris! Adeu, adeu! Fins la setmana que ve!